Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Permeteu-me la frivolitat, però és que avui és un dia molt important, és que em vaig quedar molt parat amb els números. Un dia molt important pel 63,5% de les cases de Catalunya. 63,5%. És la xifra de llars que estan abonades a Netflix. Atenció, 4,2 milions d'abonats només a Catalunya. 4,2 milions només a Catalunya. De fet, Catalunya té gairebé el doble d'abonats a plataformes que habitants. Pel simple fet que la majoria de les cases ja ha contractada més d'una plataforma. Avui deia que és un dia important perquè és l'últim que tenim els usuaris de Netflix per configurar quina és la ubicació principal dels qui tenen el compte principal i decidir si les persones que estan fora de la llar i se n'aprofiten continuaran usant el mateix compte i es convertiran, per tant, en un subscriptor extra que haurà de pagar. És tot molt complicat. L'altre dia en vam parlar. Avui farem doble sessió. A les 9 del matí, a l'inici de la tertúlia del món RQ, tornem a explicar què hem de fer exactament els abonats de Netflix que volem compartir amb altra gent, familiars, amics, coneguts o saludats, però que no viuen sota el mateix sostre que nosaltres. I cap a 3:15, a les 11, parlarem de la resta de plataformes. És a dir, Filmin, Amazon, HBO Max, Movistar Plus, Orange, Apple TV, Disney Plus, A3Player, les noves que arribaran aviat, i el preu de totes elles. Si poden compartir abonats, si es poden descarregar sèries o pel·lícules, si és millor fer la subscripció anual o mensual. De fet, no hi ha ara dinou sopar que no es pregunti quina sèrie estàs mirant. Avui ens preguntarem per on la mires i sobretot explicarem com d'entendre aquest batibull que ens pot passar avui als qui som abonats a Netflix. Som 4 milions. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que ja és dimarts. Dimarts 21 de febrer del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, amb algun ruixat de fang més probable a la tarda i cap a les comarques de Ponent i també al Pirineu. Les temperatures diurnes recularan respecte a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla l'accés a l'AP7 des de la C59 a Caldes de Montbui perquè es neteja la via arran d'una incidència i també queden 4 quilòmetres de congestió ara entre Molins i Sant Feliu a la B23 en sentit nord arran de l'avaria d'un vehicle.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El degoteig d'informacions del cas Enríquez Negreira continua. Avui, aquest matí, hem sabut llegint al digital L'Espanyol que José María Enríquez Negreira, aquell que va ser àrbitre de primera divisió i que és el nucli de les circumstàncies que està patint ara el Futbol Club Barcelona en aquests últims anys, ha al·legat que pateix un principi d'Alzheimer perquè se'l dispensi de declarar en el cas que esquitxa directament al Barça, que li ha pagat 7 milions d'euros en els últims anys quan era ell vicepresident encara del Comitè Tècnic d'Àrbitres per un presumpte assessorament tècnic. Pel que llegim, Enríquez Negreira es va acollir al seu dret a no declarar i els seus advocats van presentar un informe mèdic en què s'assegurava que el número 2 dels àrbitres té ara un principi de demència. Ara, depenent del grau de la malaltia, fins i tot el podrien exonerar de respondre davant la justícia pels pagaments del Club Blaugrana. Però això no és tot. Ara Javier Tebas també ha dit la seva i considera que Joan Laporta ha de donar explicacions coherents. Si no és capaç de fer-ho, el president de la Lliga considera que Joan Laporta hauria de dimitir com a president del Barça. Tebas ho va dir en una roda de premsa després de reunir-se ahir amb tots els clubs de primera divisió.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el Fútbol Club Barcelona, nada más allá del escándalo, que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no?
Y a banda, Javier Tebas también va a explicar que la Lliga se ha posat a disposició de la Fiscalía para ayudarla a esclarir los fets. Ara el cas Enríquez Negreira està en procés d'investigació, però Javier Tebas avisa que si pot, que si tot plegat acaba en paper mullat, ells buscaran responsabilitats a través d'una denúncia.
Però si lo que vamos a hacer es A, colaborar con la fiscalía, B, si la fiscalía considerase que no hay causa para poner una querella, una denuncia por delito, nosotros ya creemos, con los datos que tenemos a estas horas, que hay suficiente para que se interponga una denuncia, una querella, para seguir investigando.
Déu-n'hi-do, Javier Tebas, déu-n'hi-do. A més, Tebas no ha descartat fins i tot arribar a la FIFA, si cal, o a la UEFA. I aquesta madura és el que li han demanat precisament als clubs de primera Javier Tebas. El president de la Lliga va explicar que l'Atlètic de Madrid volia fer un comunicat conjunt, però que finalment es va decidir que fos el mateix Tebas qui donés una versió col·lectiva. Sembla que aquí qui no ha volgut pujar al carro és, curiosament, el Real Madrid. Per tant, l'Espanyol i el Sevilla continuen sent els dos únics clubs de primera divisió que han fet comunicats per fer públic el seu malestar i preocupació sobre aquesta qüestió. Tant els uns com els altres han demanat que s'esclareixin els fets tan aviat com sigui possible i que es depurin responsabilitats si la justícia hi acaba veient un delicte. En aquest sentit, l'Espanyol va aprofitar també el comunicat per recordar el recurs fallit per l'alineació indeguda de Robert Lewandowski alhora que va esperonar la resta de clubs a fer un pas endavant per defensar el que considera l'Espanyol que són les causes justes en el futbol. En paral·lel a tot això, el Comitè Tècnic d'Àrbitres continua fent revisió interna i ara ha enviat una circular als seus membres que ha publicat TV3 per preguntar-los la relació que tenien amb el fill d'Enríquez Negreira, tot plegat amb l'objectiu de descartar possibles col·laboracions que continuïn esquitxant l'organisme arbitral. La premsa continua exigint explicacions clares pel Barça, pels pagaments d'Enríquez Negreira. Els diaris catalans creuen que cal deixar els colors de banda i començar a assumir responsabilitats, n'informa Albert Pedrol.
Lluís Foix, a Mundo Deportivo, diu que a banda del sentiment barcelonista que cadascú pugui tenir, cal exigir saber per què i com es van pagar suposadament aquests 7 milions d'euros a l'exvicepresident del Comitè d'Àrbitres. Lluís Mascaró, al diari Esport, escriu que el Barça ha d'explicar tota la veritat perquè el cas Negreira està esquitxant la imatge del club a passos de gegant. És evident, afegeix, que la caverna mediàtica ha encès el ventilador per reforçar les crítiques contra el Barça, però això no treu que el club hagi de parlar per dissipar dubtes sobre ajudes arbitrals. A La Vanguardia, Carles Ruiz Pérez escriu que la reputació del club ja ha quedat en dubte. El periòdic Ernest Folk exigeix explicacions creïbles del Barça en lloc de comunicats paranoics i remata. Cada dia queda més clar que la crisi econòmica que tenalla el Barça és una conseqüència de la crisi institucional i moral que els corca des de fa anys. I a l'Ara, Martí Molina troba escandalós i surrealista que tot plegat s'hagi descobert per casualitat per una inspecció rutinària d'Hisenda i es pregunta, ningú ho havia vist o és que això ho feia tothom, però el Barça és l'únic a qui han enxampat amb les mans al plat.
I els diaris de Madrid furguen clarament en la ferida i exigeixen també que s'assumeixin responsabilitats. Ana Alfonso.
El Marca, Roberto Gómez, assegura que ha arribat l'hora d'estirar de la manta perquè ha quedat clar que el Barça ha pagat a un jutge arbitral i això d'entrada, diu, ja és inacceptable, il·legal i injustificable. El diari AS, Alfredo Relaño, defineix Joan Laporta com un escapista, però diu que ara té una sortida difícil. Santi Segurola, El País, creu que les actuacions de Negreira i el Barça tenen un efecte demolidor per tot el futbol espanyol, però sobretot pels àrbitres, perquè quan un jutge es corromp, diu, pateix tot el sistema. El Mundo creu que les declaracions de Teva són un desafiament a Laporta i a la vinyeta del diari Idígores i Patxi dibuixen un àrbitre llançant una moneda a l'aire al costat del capità del Barça. Però quan cau, en lloc de la moneda, baixa tot un grapat de bitllets. I Salvador Sostres, a l'ABC, sosté que el mètode del Barça amb els pagaments a Negreira és el mètode Catalunya i traça un paral·lelisme entre l'estratègia blaugrana i els casos de corrupció de Convergència amb el 3%.
Una recomanació, jo sé que el Barça està fent ara una investigació interna per saber exactament què ha passat, però cada dia que passa és un dia que l'ataca es va fent més grossa, es van dient més barbaritats, imatge del Barça està quedant putrefacte en aquests moments. L'imatge com a club està quedant... Perquè a més això que és un tema d'arbitratges i és algun problema de fiscalitat, és algun problema de... És que com tot queda tot... No hi ha explicacions, que és l'època de la comunicació. Portem una setmana, del cas, una setmana. I l'atac es va fent malauradament grossa. I encara relacionat amb la qüestió, avui és interessant el que publica el Confidencial, l'ajudant del Tata Martí, no?, la temporada 2013-2014, Jorge Pau Tasso assegura que ell mai va veure cap informe arbitral ni cap assessoria per part de cap àrbitre i que mai no havia sentit el nom d'Enríquez Negreira, ni el del pare, ni tampoc el del fill. I tot això el dia que el Mundo explica que l'exàrbitre, perquè veiem també el pàjaro, que va amenaçar Luis Rubiales quan el van fer fora del comitè tècnic d'àrbitres ara fa 5 anys, ho va fer a través d'un burofax, tal com va passar amb Josep Maria Bartomeu, en veure que Rubiales no li va donar ni un cèntim del que Enríquez Negreira reclamava pels drets dels seus 24 anys treballant a la Federació Espanyola. Escoltem ara el comentari que signa el sortdirector del Tu diràs de RAC1, Roger Saperes.
Ni en el més humit dels seus somnis, Javier Tebas hauria pogut imaginar un escenari com aquest. Tenia el peu al ganyot del club que li va negar CBC, que va provocar l'adeu de Messi a la Lliga i que lidera el projecte de la seva odiada Superliga. Tebas li té i no té cap intenció de treure'l. I el pitjor de tot és que cada dia que passa sense nous arguments del Barça, la bota del president de la Lliga apreta una mica més. Ahir, sense anar més lluny, va atrevir-se a demanar la dimissió de Laporta aferrant-se a la gravetat del cas i, sobretot, a la manca d'explicacions convincents. Raons no li falten. El Barça no pot seguir amagant el cap sota la bandera o l'escut ni tampoc assenyalant l'enemic. I és que a aquestes alçades de la pel·lícula el club només té una sortida, saber justificar el perquè d'aquesta longeva tradició de pagar-li a Negreira i en especial Laporta, que és qui el 2010 va decidir doblar el que cobrava el vicepresident dels àrbitres. Però malgrat la ferum i les presses de Tebas per veure Laporta sortir en globus, tant a ell com al Barça se'ls ha de respectar i demanar una cosa: presumpció d'innocència i, sobretot, explicacions. Després, si cal, dimissions i condemnes. Mentrestant, el Barça ja en pateix una, el soroll del seu silenci.
Bravo, Roger Saperes. I, efectivament, per això de la presumpció d'innocència s'ha de dir que està bastant passat de moda. El Consell de Ministres d'avui aprovarà el nomenament del nou president de Renfe després de l'acomiadament fulminant d'ahir. Isaias Taboas deixa-la sorprenentment la companyia i també ho farà la fins ara número 2 del Ministeri de Transports, Isabel Pardo de Vera. Els dos paguen els plats trencats per l'escàndol que suposa el contracte milionari de 31 trens de via estreta per la costa cantàbrica que no hi cabien pels túnels. Trens que encara no estan fabricats però que es van encarregar el 2019. Han hagut de passar gairebé 4 anys perquè Renfe constatés i resolgués aquell error garrafal. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Raúl Blanco, fins fa poc secretari general del Ministeri d'Indústria, substituirà Taboas a la presidència de Renfe. El fins ara responsable d'habitatge al Ministeri, David Lucas, es queda a la Secretaria d'Estat de Transports, substituint Pardo de Vera. La ministra Raquel Sánchez els va despatxar ahir acusant-los d'actuar tard i malament i que encara que no s'hagi malgastat cap diner públic no és assumible.
Hubo fallos iniciales. Se ha tardado en dar respuesta a un problema que ciertamente es complejo y aunque ya está todo en marcha para mitigar el retraso en la llegada de los trenes y dar una solución cuanto antes a los ciudadanos, no puedo negar que me hubiera gustado disponer mucho antes de esta información.
Taboas i Pardo de Vera són els caps de turc del monumental error de disseny de 31 trens per Renfe. Vagons que havien d'anar a diverses comunitats, però sobretot Astúries i Cantàbria, i allà hi havia el problema amb els túnels. És un contracte estratosfèric, 258 milions d'euros, inclòs el manteniment dels propers 15 anys. Els nous trens, però, no estaran llestos com a mínim fins al 2027.
A més de les dimissions, el govern espanyol s'ha compromès a mantenir la gratuïtat dels trens de Renfe i de Feve Astúries i Cantàbria fins que no estiguin en marxa els nous trens, cosa que trigarà pel cap baix 4 anys. No només això, sinó que se'n compraran més dels compromesos al contracte que no tenien bé calculades les mides, de manera que es podrà millorar més el servei del que es preveia. Es nota que venen eleccions. Tot plegat, el Ministeri de Transports ho va anunciar el mateix dia que es trobava amb els presidents, veus, de les comunitats autònomes afectades, que havia demanat destitucions a tort i a dret. És el pintoresc president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, soci molt important per la Moncloa.
Esto no es admisible en un gobierno de la Unión Europea. No es admisible ni a niveles de junta vecinal ni de gobierno autonómico, menos de un ministerio que se supone que tiene a los mejores y de un país que es vanguardia en la construcción pública en el mundo.
Revilla es va reunir ahir amb la ministra Raquel Sánchez i havia amenaçat de suspendre totes les relacions amb el govern d'Espanya si no rodaven caps entre els responsables principals del Ministeri de Renfe. D'aquesta qüestió, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Cànovas.
Els famosos trens que no passen pels túnels han costat la dimissió del president de Renfe i el cessament de la secretària d'Estat de Transports. Dos els càrrecs que probablement han caigut per la proximitat d'eleccions autonòmiques i municipals. Rep Cantàbria i Astúries, que hauran d'esperar 2 anys a l'arribada dels nous trens. Però també es veuen afectats Galícia, País Basc, Castella i Lleó i Múrcia. una carambola massa negativa per suportar el sotrac sense conseqüències. L'operació costava 250 milions d'euros, però diuen que hem estat de sort. L'error es detecta en la primera fase i no ens ha costat ni un sol euro? Difícil de creure. I si aquest despropòsit ha estat un cop de sort per a Catalunya? El català Raül Blanco és el nou president de Renfe. Potser el fins ara secretari d'Indústria és usuari de les nostres rodalies, de la seva puntualitat, de les poques incidències, de les seves insignificants avaries, i ens pot donar un cop de mà. Qui no es consola és perquè no vol.
I, per cert, parlant de transport, canvi radical a les tarifes del transport públic pels joves de fins a 30 anys. La Generalitat ha anunciat que la T-Jove tindrà una tarifa única per tot Catalunya a partir de les pròximes setmanes. La mesura és molt rellevant. Per primer cop hi haurà un bitllet integrat que servirà per tot el país i tindrà una tarifa reduïda de 80 euros trimestrals que, amb les bonificacions actuals del 50%, serà de només 40 euros. La mesura es posarà en marxa entre el març i l'abril i serà possible gràcies al desplegament de la nova targeta de plàstic T-Mobilitat, informa Nil Sant Martí.
A efectes pràctics, la nova targeta té diverses millores. A l'àrea de Barcelona, on ja existia, la notícia és la rebaixa del preu. Totes les T-Joves tindran ara el preu d'una zona, encara que es viatgi de punta a punta de l'àrea de Barcelona. Seran 40 euros peti qui peti, quan fins ara el preu es movia dels 40 als 111 euros, segons el nombre de zones, n'hi ha fins a 6. El nou model s'aplicarà a l'àrea de Barcelona a partir del 15 de març. Però a banda, fins ara els adolescents i joves de la resta del país no tenien un abonament a preu reduït. Això canviarà a partir del 15 d'abril. I aquesta targeta es podrà fer servir a tots els transports públics integrats de Catalunya. Això és possible gràcies a les noves màquines de validació de la T-Mobilitat, que són iguals pels trens, tramvies i autobusos de tot arreu. Fins ara, cada demarcació tenia els seus bitllets i tarifes pròpies i el nou model de la T-Jove, que passa també dels 24 fins als 30 anys, trenca per primera vegada, ni que sigui en part, aquest sistema. El canvi suposa un avenç molt important, sobretot pels joves que fan desplaçaments llargs en transport públic per estudiar o treballar. I és també una primera mostra palpable dels avantatges que pot implicar la T-Mobilitat en un futur.
8 i 17, la confessió dels altres acusats deixa Laura Borràs sol al judici per prevaricació i falsedat documental quan presidia la institució de les lletres. Aquest matí serà el torn dels primers testimonis. Alguns d'ells són treballadors de l'entitat que podran explicar la manera com funcionava la contractació i si el procés estava manipulat perquè sempre guanyés l'amic de Borràs i Isaías Herrero. Testimonis, en tot cas, que seran un complement a la dura i contundent declaració que va fer ell ahir. Va reconèixer el fraccionament de contractes, que tot estava dat i beneït abans de començar, i va assenyalar directament Laura Borràs com el cervell de tot plegat.
D'on havia tret vostè que eren tres pressupostos diferents per cada contracte?
Bueno, perquè a mi se m'havien donat aquestes instruccions, que els pressupostos s'havien de fer tres.
Qui li havia donat aquestes instruccions?
La senyora Borràs.
Aquesta quantitat la van fraccionar?
Sí, es va dividir en diversos projectes.
Amb respostes concises però contundents, l'informàtic va sanificar el pacte amb la Fiscalia, confirmant punt per punt les tesis de l'acusació. Benet Iñigo.
Durant més de dues hores, Isaías Herrero va explicar el mecanisme ideat per Borràs, diu, per aconseguir 18 contractes de la institució, que seria ell qui s'encarregaria de totes les plataformes informàtiques de la ILC. Estava decidit des del principi.
El que van convenir amb la senyora Borràs seria una espècie de contracte de feina en cobert.
Sí.
Fins i tot va fer servir les mateixes expressions que l'escrit del fiscal a l'hora de parlar dels pressupostos falsos que presentaven per fer veure que el procés es feia correctament.
S'havien de portar tres pressupostos. Dos pressupostos havien d'acompanyar a un pressupost que s'acceptaria i que sabien que s'acceptaria. Els dos pressupostos acompanyants o pressupostos comparses, si li volen dir, ja sabien que no s'acceptarien.
I com que formalment tant Herrero com un col·laborador seu són encara acusats, es van negar a respondre als advocats de Borràs, que, com va demostrar Isabel Elbal, venien disposats a atacar amb tot el que tenien a l'abast.
Consumía usted cocaína, anfetaminas, alcohol, éxtasis, LSD. En verano de 2017 pasa la heroína intravenosa.
Señora Letrado, ¿le comunicó? Se le retira la palabra.
Una sessió en què també vam sentir la veu a la principal acusada, que, tot i saber que estaven a punt d'assenyalar-la, es va mantenir fidel a la seva versió.
De cap manera no he comès cap delicte.
Borràs, recordem que declararà l'última. Tindrà feina a replicar totes les acusacions que ja li han abocat a sobre.
La confessió de l'amic de Laura Borràs no sorprès gens ni mica Junts per Catalunya. El partit ja s'esperava les acusacions i per això reclamen que respecti la presumpció d'innocència. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana que s'esperi el final del judici abans de treure cap conclusió.
Ple respecte a la presumpció d'innocència, que el judici pugui transcorrer en les màximes condicions de normalitat possible. Saben que per Junts per Catalunya és un cas clar de persecució política.
I Junts insisteix que es tracta d'una persecució política, però Esquerra no ho veu de la mateixa manera. La portaveu Marta Vilalta diu que és corrupció.
el que fem des d'Esquerra Republicana és a tenir tolerància zero amb la corrupció o amb qualsevol cas vinculat a delictes de corrupció. Per tant, és evident que a Esquerra Republicana no hi cap ningú que estigui acusat, que hi hagi indicis, que tingui vincle amb acusacions vinculades a la corrupció, prevaricació, falsedat documental, etc, etc.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Toni Muñoz.
En el cas de Laura Borràs, tot és molt lleig. És lleig veure una líder política dient que la persegueixen per la seva ideologia quan apareixen uns correus electrònics i uns acusats que de forma eloqüent la contradiuen i deixen al descobert la corruptela. És lleig veure com els altres acusats confessen els fets per salvar-se a ells, a pocs dies de començar el judici. Legítim, però lleig. És lleig veure com la Fiscalia ofereix un pacte als altres dos acusats perquè incriminin Borràs. Si ella no fos una líder independentista, un pacte d'aquest tipus segur que no l'haurien ofert i el cas s'hagués resolt amb una multa per tots tres. És lleig veure com la Fiscalia demana 6 anys de presó per trossejar contractes, una pràctica lletja però habitual en l'administració. S'ha de castigar, però la pena és desproporcionada. Lleig també és el paper que estan jugant els advocats de Borràs insinuant que els altres lletrats han acceptat cobrar a canvi d'arribar a un pacte amb la Fiscalia, com també és lleig recordar el passat d'addiccions d'un dels acusats per minar la seva credibilitat. Aquí tothom juga les seves cartes i tothom s'hi juga massa com per mantenir les formes. Si s'ha d'actuar de manera lletja per salvar-se, qualsevol ho farà. Això ha quedat clar.
Gràcies, Toni. Mentre està en el cap de la Tramagurta, l'apunta directament contra l'expresident del govern de València, Francisco Camps. El Bigotes, recordareu, Álvaro Pérez assegura que Francisco Camps el va ajudar a aconseguir contractes amb l'administració valenciana. L'empresari ho ha explicat durant el judici d'una trama derivada de la Gürtel.
Yo iba pidiendo porque había empresas que se dedicaban a lo mismo que yo en Valencia y hacían 200, 250 trabajos al año. Y yo hice 11 trabajos o 10 trabajos. Entonces yo le pedía a Paco Camps que me ayudara.
Sí.
Y él me ayudaba.
Aquesta trama estudia concretament l'adjudicació irregular d'un expositor de la Fira de Turisme Internacional durant el 2009. El Bigotes, al cap de la trama Gürtel, ha arribat a un pacte també amb la Fiscalia per rebaixar les penes de presó. Per l'expresident valencià, Francisco Camps, demanen 2 anys i mig. 8:22. A partir d'avui ja és definitiu. Ja no es podran compartir els comptes de Netflix amb gent que visqui fora de casa. La plataforma ha deixat unes setmanes perquè els usuaris determinin quina és la ubicació principal de la seva subscripció lligant-la a una xarxa wifi. Això s'acabarà durant el dia d'avui. Després qui pugui tenir un compte compartit amb algú que no visqui en aquesta ubicació principal haurà de pagar uns diners extra cada mes. Té més dades Judit Vila.
Ara l'única opció que tenen aquells que vulguin compartir comptes i despeses amb gent que viu fora de casa és afegir comptes extra. Això sí, per fer-ho hauran de pagar uns diners de més, concretament 5,99 €. Les persones que tinguin la tarifa estàndard, la de 12,99, podran afegir un sol compte. I qui tingui la Premium, que val 17,99, en podrà afegir dues. Qui tingui la tarifa bàsica o la tarifa amb anuncis no podrà afegir cap usuari més. Netflix ja ha dit que serà flexible amb aquells usuaris que estiguin de viatge o que tinguin segones residències. No tindran cap inconvenient si es connecten amb un dels seus dispositius habituals perquè, com que l'hauran fet servir amb el wifi de casa, la plataforma ja sabrà que és seu. Fora d'aquests casos, ja ha deixat clar que s'ha acabat el bròquil i que qui vulgui compartir haurà de pagar. Uns diners que, segons la companyia, després serviran per invertir en grans històries que es podran veure en un futur.
A partir de les 9 del matí al Món RQ explicarem tot novament pas a pas, avui que és l'últim dia, i respondrem totes les preguntes amb en Sergi Embudió, que és el portaveu oficiós de Netflix i redactor del Món RQ. A partir de les 9 del matí, avui comença la tertúlia, parlarem de Netflix perquè avui és un dia d'atabalament per un merder que no és buscat pel subscriptor, sinó que és obligat per part de la companyia de Netflix. Aquests canvis, escoltem què n'opina l'expert en sèries del Món RQ, Pere Soler-Ginferrer.
El moviment de Netflix d'intentar acabar amb la compartició de comptes el puc entendre. A diferència d'empreses com Disney, Apple o Amazon, l'streaming és la seva única línia de negoci i, per tant, l'han de monetitzar al màxim si no volen desaparèixer en un sector que darrerament ha esclatat com una bombolla. Els problemes que hi veig, però, són dos. Netflix sempre havia tingut en compte que famílies i amics compartien els comptes i fins i tot semblaven estar-ne orgullosos. De fet, molts pensàvem que les tarifes estaven dissenyades precisament per això, per a ser compartides. Però com que ara volen assegurar-se d'esprema la clientela al màxim, ens tracten o bé de rucs o de delinqüents. No sé què és pitjor. L'altre problemet que hi veig és que, a diferència dels inicis, ara Netflix no té precisament la fama de produir continguts de qualitat. És una xurreria que produeix, produeix i produeix, i si fa alguna cosa bona sembla que sigui de xiripa. Netflix, si ens has de sortir més car, primer millora'ns l'oferta, no?
8:25, Carla Simón confessa que no li va sorprendre el palmarès dels Premis Goya que va deixar Alcarràs sense cap estatueta, ni una. En una entrevista a RAC1, la directora catalana defensa el procés de votació de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, però assegura que el palmarès d'enguany reflecteix la falta de diversitat a la institució. N'ha parlat des d'Alemanya, on forma part del jurat internacional del Festival de Cinema de Berlín, de la Berlinale, quan acabi s'agafarà, diu, un any sabàtic abans de rodar la pròxima pel·lícula. Ha conversat amb ella l'enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó.
El dia que Carla Simón aterrava a Berlín per formar part del jurat internacional del festival feia un any exacte que Alcarràs es projectava al públic per primera vegada. I el dia que es va donar el tret de sortir de la Berlinale 2023 feia un any que aixecava l'os d'or. La catalana viu aquesta coincidència de dates com un tancament de cicle molt bonic. En una entrevista a RAC1 ha reconegut que la diversitat de propostes d'enguany l'està obligant a ampliar mires.
Sí que és veritat que, bueno, hi ha una cosa com una cosa política forta, molta reflexió sobre el gènere, també les maneres, o sigui, com els enfocs de les pel·lícules i dels cineastes són molt diversos, que això em sembla molt interessant, no? I que també m'obliga a fer un exercici d'obrir la mirada i poder valorar coses que igual no van en la meva línia, però que són molt interessants igualment, no?
La directora espera poder assolir un palmarès amb premis ben repartits, a diferència del que va passar fa un parell de setmanes als Premis Goya, on Alcarràs va marxar amb les mans buides davant unes vestes que va arrasar. Sobre això, Simón en treu ferro, però creu que falten més veus a l'Acadèmia Espanyola.
Nosaltres no podem dir-hi molt, més que, bueno, pues sí que és veritat que falta feina per fer en quant a la diversitat, això crec que és obvi, però crec que aquesta feina es fa precisament per, bueno, pues per començar a convidar molta més gent, molta més diversa, moltes més dones. Llavors, per mi, sincerament, no va ser cap sorpresa.
Per cert, que quan acabi la Berlinale, Simón es prendrà un any sabàtic. Segons ha explicat també a RAC1, s'apartarà de la vida pública per centrar-se en la seva propera pel·lícula, una història sobre la memòria familiar que es començarà a gravar l'any que ve.
Mentrestant, atenció al nom d'avui de la Berlinale, Steven Spielberg. El vertader director nord-americà visita avui Berlín per recollir l'os d'or honorífic, Maria.
Sí, serà en una gala a les 9 de la nit al Berlinale Palace. El festival vol premiar la trajectòria d'un dels directors més prolífics de les últimes dècades amb l'os d'or honorífic. De fet, el premi anirà acompanyat de la projecció de l'última pel·lícula de Spielberg, Los Fabelman. I és que aquests dies el festival també ha anat projectant a diverses sales de la ciutat algunes de les pel·lícules més recordades del director, com ET, La llista de Schindler o Tauró. Per cert, que Spielberg no ha estat l'únic director homenatjat aquestes últimes hores. Ahir, la Berlinale i l'Acadèmia del Cinema Europeu van recordar Carlos Saura amb la projecció de la seva última pel·lícula, Les paredes hablen. I si parlem de competició, s'afegeix una nova favorita a endur-se l'os d'or, Tótem, de la directora mexicana Lila Avilés, una història sobre dol i família que es va projectar ahir i que avui ja encapçala totes les travesses.
8:28, noves imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton de Barcelona contradiuen de nou la versió de Dani Alves i apuntalen la de la denunciant. Se'n fa ressò avui al periòdico. La seva defensa havia sostingut que el futbolista ja era dins del lavabo quan hi va entrar la presumpta víctima de la violació, però ara dues càmeres mostrarien una figura que porta la mateixa camisa de Dani Alves i la mateixa bamba i que està dreta a la porta del reservat. És a dir, que és factible que en aquell moment establís contacte visual amb la noia i que ella es dirigís cap allà tal com ha mantingut sempre. La víctima va declarar des del principi que no havia accedit al lavabo pel seu compte, sinó que ho havia fet perquè el futbolista hi havia insistit. 2:02 del matí. Vox evita respondre a les acusacions que diumenge va llançar Macarena Olona contra el partit d'ultradreta durant l'entrevista que li va fer Jordi Évole a la Sexta. L'exdirigent de Vox va deixar entreveure que els neonazis tenen la catifa vermella dins la formació, que les actituds masclistes són el pa de cada dia i que l'economia del partit no és aigua clara. Doncs bé, Vox fa com si sentís ploure i opta per assenyalar Évole. Se'n va encarregar el portaveu del partit, Jorge Buxadé.
Esto es Évole, ¿no? El que hizo esto. El amigo de los etarras. Un poco de seriedad. Estamos hablando de cosas importantes, estamos hablando del futuro de España. Que és a lo que estamos, eh?
Potser que Buxadé expliqués al marge de declatar a Évole etarra, imagina't com està. Potser que hauria explicat totes les acusacions que va llançar Macarena Olona. Buxadé ho deia en una roda de premsa hores després que s'emetés aquesta entrevista en què el portaveu de Vox també va defensar la gestió econòmica del partit. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Els atacs de Macarena Olona contra Vox han deixat a contrapeu el partit d'extrema dreta, que normalment se sent còmode en la polèmica, però que aquest cop hi passa de puntetes. Tot i les 7 preguntes dels periodistes sobre l'entrevista, Jorge Buxadé evitava mencionar Olona i les seves crítiques. Per exemple, sobre els 4 milions d'euros públics que s'haurien desviat a una fundació privada, Buxadé en defensava la funció.
No solo es regular, sino que es bueno, necesario, imprescindible. Es esencial para combatir a Évole y a los jefes de Évole. Y a quienes quieren destruir la libertad, es esencial que la Fundación Disenso, que es Vox, esté desarrollando todo ese trabajo.
L'altra carta de Buxadé, més enllà de relacionar Évole amb ETA i de criticar les polítiques del govern espanyol, que en aquest cas no hi tenen res a veure, l'altra carta va ser apel·lar al victimisme.
Están en destruir la alternativa, porque no pueden aceptar que haya millones de españoles que se suman a una alternativa que pone en jaque todo su modelo.
Per cert, hores després de l'entrevista a Olona van aparèixer unes pintades a la seu de Vox a Madrid on es podia llegir traïdores i maricones.
Dos quarts de nou del matí, hi ha hagut una i dues generacions que han crescut amb un cas que ens va alterar, però alterar molt, perquè el patíem i ens el vam fer molt nostre, no em diguis per què, però va ser com molt col·lectiu a nivell europeu. I ho dic perquè sempre vius amb la possibilitat de que algun dia hi hagi un final feliç. Segurament a molts no els hi sonarà el nom, segurament a una majoria sí, estem parlant de Madeleine McCann. Madeleine McCann és una nena que va desaparèixer fa molts anys, i els que seus pares encara piquen pedra per intentar trobar-la en algun lloc del món. Els últims dies s'ha popularitzat una noia polonesa que assegura que és ella, que és la Madeleine McCann. Es diu Julia Faustina, i ha publicat tot de fotos amb les quals pretén provar que és la nena desapareguda l'any 2007, imagineu-vos, 2007, a Portugal. És a dir, fa 16 anys. Doncs bé, ahir un dels detectius que va investigar el cas fa 15 va desmentir la versió RAC1 que aquesta noia polonesa sigui realment la Madeleine. Francisco Marco, el cap de l'agència Método 3, explicava que ha fet proves biomètriques comparant les fotos d'una i de l'altra i que no coincideixen.
Esta prueba descarta que la fotografía que se ha distribuido de la chica polaca y de las nuevas que yo he encontrado en modeleo que tenga algún tipo de coincidencia biomètrica con Madeleine McCann. Con la foto que se conoce de Madeleine McCann.
Francisco Marco troba estrany, en aquesta conversa amb el versió RAC1, que la noia no demanés explicacions abans a la família biològica que no pas a la família McCann, als quals exigeix una prova d'ADN. Especula que pot estar buscant notorietat a les xarxes socials perquè en pocs dies acumula gairebé 900.000 seguidors. Ara bé, també admet que no pot provar que sigui una impostora. 8:32 minuts, quina gran notícia. Investigadors de l'IRSI Caixa han aconseguit curar el tercer cas de VIH al món. Es tracta d'un pacient de Düsseldorf que 4 anys després que va deixar el tractament antiretroviral no té el virus a l'organisme. Va rebre un trasplantament de cèl·lules mare per tractar una leucèmia i els investigadors van aprofitar aquesta finestra perquè les noves cèl·lules fossin resistents al virus. Ara estan buscant la manera d'aplicar-ho a la resta de pacients sense haver de passar per un trasplantament. Té més dades la Maria Costa.
Primer va ser el pacient de Berlín, que es va curar del VIH després d'un trasplantament, també per una leucèmia. Després, el de Londres, que en va rebre un de medula òssia. I ara el de Düsseldorf. Tres casos excepcionals, però que ja han deixat de ser una anècdota. El de Düsseldorf li van detectar el VIH l'any 2008, que va controlar gràcies als antirretrovirals. El 2012, però, va patir una leucèmia i li van haver de fer un trasplantament de cèl·lules mare. I aquí, els investigadors hi van tornar a trobar una escletxa. 4 anys més tard, el pacient ha aconseguit eliminar el VIH del cos sense rebre cap tractament antirretroviral. El repte ara és dissenyar una estratègia genètica per poder-ho aplicar a tota la població. Ho explica l'investigador de l'IRSI Caixa, Javier Martínez.
Curar la infecció pel VIH és possible. Tenim projectes en marxa, motiva més que mai tècniques alternatives a la curació que no siguin a través d'una intervenció que és el trasplantament amb cèl·lules mare. És una intervenció mèdica que té un risc associat, doncs, important.
En els tres casos, els trasplantaments de cèl·lules mare es van fer amb donants que tenen una mutació genètica poc freqüent i que tanca la porta al virus. De fet, representen un 1% de la població.
Seguint en plana sanitària, una tècnica d'estimulació neuronal ha fet que dues dones nord-americanes recuperin la mobilitat d'un braç i d'una mà després de patir un ictus. Explica la revista Nature que el tractament l'han desenvolupat en dues universitats de Pennsilvània. És la primera vegada que reverteixen aquest tipus de seqüeles d'un ictus. I encara un altre avenç mèdic. Investigadors catalans han descobert per què alguns pacients no reaccionen a una de les quimios més habituals en el tractament del càncer de còlon. I, de fet, fins i tot poden tenir recaigudes en un temps després d'acabar la teràpia. Els científics han detectat que, en alguns casos, la quimioteràpia provoca que les cèl·lules sanes ajudin les canceroses a ser encara més agressives i tornar a créixer. L'estudi l'ha liderat l'Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques i s'acaba de publicar. Recordem que el càncer de còlon és un dels més habituals, Laia Colomer.
Passa amb la quimioteràpia basada en el platí, que és una de les més habituals. En alguns casos, el platí s'acumula a les cèl·lules sanes i allà activa uns gens que es comuniquen amb les cèl·lules canceroses perquè siguin més agressives i resistents a la quimioteràpia. Acostuma a passar en pacients amb nivells alts de periostina, un tipus de proteïna. Un dels investigadors de l'Hospital del Mar, Alexandre Callon, explica a RAC1 que el descobriment demostra com és d'important estudiar també l'efecte dels tractaments en les cèl·lules sanes.
Nos da muchas oportunidades ahora para refinar el conocimiento del cáncer de colon y recto, pero también de otros tipos de cáncer, porque como son células sanas, estas células sanas van a estar presentes en cualquier tipo de cáncer en el paciente.
A la investigació que s'ha publicat a la revista Nature Communications també hi han participat l'ICO, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i l'Institut de Recerca Biomèdica.
Una notícia que acabem de saber, vinculada al món de l'esport i concretament del futbol i concretament del Real Madrid, Amancio Amaro, exjugador i president d'Honor del Madrid, ha mort aquesta matinada als 83 anys d'edat, segons informat el propi Club Blanc. Segons la nota, el comunicat que ha fet el club que presideix Florentino Pérez, referent del madridisme i actual president d'Honor del nostre club, va ser jugador del Real Madrid des de 1962 a 1976. Va jugar 14 temporades, va disputar 471 partits, va marcar 155 gols i es va convertir, diu aquest comunicat, en una de les grans llegendes del Madrid. Amb un hasta siempre Amancio, s'acomiada al Real Madrid d'un jugador que va arribar al Santiago Bernabéu l'any 1962, el va fitxar del Deportivo de la Coruña, havent estat un dels màxims golejadors, el màxim golejador de segona divisió. Amancio va guanyar amb el Madrid la sisena Copa d'Europa, 9 lligues i 3 copes, i a més va ser pitxitxi de la Lliga als anys 69 i 70. Un dels grans de la història del futbol, sense cap mena de dubte, ha mort als 83 anys, segons acaba d'informar el Real Madrid. Ha mort Amancio Amaro. La diferència de sou entre treballadors i treballadors ha empitjorat des de la pandèmia del coronavirus. Segons un informe que ha fet el sindicat CESIF, del que se'n fa ressò el periòdico, ara mateix la bretxa salarial és de gairebé el 20%. És a dir, que els treballadors tenen un sou mitjà anual de 23.700 euros i les dones de 19.000. La situació encara pitjora en les persones afectades per expedients de regulació i la diferència pràcticament arriba al 30%. El mateix informe revela que la diferència entre homes i dones en contractes temporals es va multiplicar per 12 durant la pandèmia del coronavirus i que el nombre de dones contractades a temps parcial triplica el d'homes. I als Estats Units, avui comença un judici que pot canviar el futur d'internet. El Tribunal Suprem nord-americà haurà de decidir si les grans empreses tecnològiques, és a dir, Google, Twitter, Facebook, YouTube, són responsables dels continguts que es pengen a les seves plataformes. La llei nord-americana estableix fins ara que no. Però hi ha els casos de dues víctimes del terrorisme que poden capgirar-ho tot. La família d'una estudiant nord-americana assassinada als atemptats del Bataclan de París de l'any 2015 i la d'un dels morts en un atac terrorista en una discoteca d'Istanbul el 2016 han demandat aquestes empreses per no eliminar continguts amb propaganda jihadista. En el cas de París, la família acusa l'algoritme de YouTube de recomanar vídeos islamistes a alguns joves que van acabar atemptant a la capital de França. En el segon cas, el d'Istanbul, la demanda és contra Twitter per permetre que es publiquessin tuits de suport als terroristes que havien fet esclatar una bomba a la discoteca de la ciutat turca. El judici acabarà demà i si el Tribunal Suprem nord-americà acaba donant la raó a les famílies de les víctimes, podrà canviar el paradigma d'internet, perquè les plataformes ja no es podrien rentar les mans quan els seus usuaris pengin continguts presumpte i clarament delictius. Déu-n'hi-do amb el nou codi ètic de Mediaset. I, per cert, ja s'escalfa l'ambient de cara al Mobile World Congress. D'aquí uns moments en parlem, aquí al Món RAC1, quan falten 21 minuts per acabar les 9 en punt del matí.
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius. Descobreix el llenguatge de l'atracció i gaudeix de condicions úniques a les portes obertes fins al 28 de febrer.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I és clar, en dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altre ajuda més al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Benvingut al carnaval!
Benvenuto al carnevale!
Els millors carnavals del món s'uneixen en una festa com mai l'has viscuda. Del 17 de febrer al 26 de març vine al carnaval de PortAventura World. Hotel més entrada des de 50 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Benvinguts al carnaval dels carnavals!
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Escolta, ara que som aquí una miqueta tots tres, us volia dir una cosa. Alicia, quan fa que ens coneixem tu i jo?
Ens acaben de presentar.
Ja. I Albert?
Em dic Fèlix.
Doncs Fèlix, per mi, és com si fóssiu fills meus, tots dos.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'ONCE. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'ONCE. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar i contracta l'assegurança del teu cotxe a Verti des de només 180 euros i estalvia en revisions amb el manteniment il·limitat durant un any. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Tenim els apunts aquí al Món RQ quan són les 8:42. El nou codi ètic de Mediaset sembla posar contra les cordes el programa Sálvame. Segons avança avui el diari El Mundo, el document que es posarà en marxa avui mateix comporta novetats importants que afectarien programes i presentadors estrelles del grup. Per exemple, segons un dels apartats, queda prohibit expressar les opinions polítiques o ideològiques. Per tant, discursos com el que Jorge Javier Vázquez, per exemple, va expressar en contra de la gestió política durant la crisi sanitària a Madrid pel coronavirus, no podran tornar a passar. De la mateixa manera, cap presentador ni cap col·laborador podrà abandonar el programa en directe, al plató i sense causa justificada. És allò que passa habitualment, per exemple, amb, no només amb el Salve, amb molts programes de Telecinco. El nou codi ètic també impedeix que els participants d'espai que s'emetin a Telecinco o a 4 ataquin o critiquin a cap altre programa de la cadena. És a dir, allò que passa entre productores. I com que també queda prohibida qualsevol manifestació publicitària que no hagi estat prèviament comunicada per escrit a l'empresa, no tornarem a veure enfrontaments com els que van protagonitzar Anabel Pantoja i Belén Esteban per les seves col·leccions de joies. La policia investiga la mort d'un treballador durant les feines de muntatge del Mobile World Congress al recinte Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat. Va passar ahir mentre la víctima descarregava material pesant d'un camió. De moment, no se saben més detalls sobre les causes de l'accident, tot i que l'home el van portar d'urgència a l'Hospital de Bellvitge, finalment va acabar morint per la gravetat de les ferides. La Fira de Barcelona ha lamentat l'incident en un comunicat i ha traslladat les seves condolències i suport als familiars de la víctima. El Congrés obrirà portes dilluns de la setmana que ve a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més de 1.200 empreses i més de 7.000 persones treballen aquests dies al recinte per tenir-ho tot a punt d'aquí a dilluns vinent. Informa Montse Martí.
L'edició d'aquest any es tornarà a semblar als mobels davant de la pandèmia. Els propers dies ja començaran a arribar els congressistes. Se n'esperen en aquesta edició més de 80.000 procedents de 200 països, més de la meitat dels quals són alts càrrecs executius d'empreses importants com Ericsson, Deutsche Telekom, Huawei, Samsung o Nokia. El govern ha confirmat que hi participaran 330 empreses catalanes. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha insistit que per aquestes empreses participar al Congrés dels Mòbils és un abans i un després.
Gràcies a aquesta presència han doblat la seva facturació i han incrementat en un 38% l'ocupació. I si ens referim al 4 years from now, cal destacar doncs, que gràcies, entre altres coses, a aquest trampolí han pogut triplicar la seva facturació i doblar la seva ocupació.
De les més de 330 empreses catalanes al Congrés Mundial dels Mòbils, 70 tindran estand propi dins del mobile i la resta són startups que participen al 4 years from now.
Després de 3 dies de festa, sembla que s'acosta al final de la rave de Sarral. Tot apunta que avui serà l'últim dia de la festa que van muntar sense permís en un paratge natural de la Conca de Barberà. Ahir encara hi quedaven 300 persones, algunes vingudes d'altres països d'Europa, tot i que una part ja van anar marxant cap a casa. La policia ha multat una vintena de joves, la majoria per consum de drogues, i n'ha detingut 3, 2 per atemptat contra l'autoritat i un altre per conduir sota els efectes de les drogues. Tot i així, l'Ajuntament assegura que els danys i molèsties a l'entorn han estat mínimes. En canvi, l'Ajuntament de Torà, a la Segarra, es planteja tallar l'accés a la masia, on aquest cap de setmana també hi ha hagut un rave de 3 dies. A més, també estudia denunciar els Mossos d'Esquadra perquè és el tercer cop en 3 mesos que s'hi fa una festa il·legal. La Boqueria acaba la primera part de les obres amb una pèrdua important. Tanca l'històric Bar Pinocho. Després de 4 generacions al capdavant del negoci, els propietaris han traspassat el local als qui regenten un altre establiment del mercat de la Boqueria. Avui serà el primer dia que el bar no aixecarà la persiana com era habitual. Ara la incertesa principal és si conservarà el nom en un futur. Home, esperem que així sigui. I sobretot si mantindrà l'essència, que també esperem que així sigui. El Pinocho ha anat a parar a mans dels propietaris del central, també a la Boqueria. La decisió de fer el canvi d'abans hauria estat una disputa familiar del propietari, el Juanito, Vallent, i els seus nebots, que es van fer càrrec del negoci quan ell es va jubilar als 89 anys el desembre passat. De moment, el gerent del mercat, Òscar Ubilde, reconeix que és una notícia que els va agafar a contrapeu i que encara no saben quan serà la reobertura ni si finalment mantindrà el nom de Pinocho. L'Ajuntament i un grup de veïns de Sant Julià de Llor i Bon Matí a la Selva es queixen dels fums, sorolls i camions amunt i avall que genera una planta de reciclatge de residus de plom. Diuen que els provoca mal de cap, irritació al coll i contaminació. La Generalitat els ha multat en diverses ocasions, però els acaba de renovar el permís mediambiental. La queixa va arribar al contenidor del món a RAC1. Informa Bàrbara Julga.
Els veïns demanen una anàlisi de sang per veure si tenen partícules de plom. Mònica Bruns, una veïna afectada, en parla a RAC1.
Estem molt preocupats perquè tenim aquesta fàbrica a 50 metres de les primeres cases i a 400 metres de l'escola dels nostres petits. Hi ha dies que aquí no es pot ni respirar.
L'Ajuntament de Bonmatí acusa la Generalitat de deixadesa. Marc García n'és l'alcalde. Són declaracions a RAC1.
Hem demanat i hem fet al·legacions des de l'Ajuntament que es descontaminés, que hi hagi més controls, que hi hagi més seguiment, en definitiva, però la Generalitat sempre diu que pleix, vale? Amb requisits mínims, però a vegades els hi fa alguna sanció, però a l'empresa li és més fàcil pagar la sanció que fer les millores.
L'empresa ha pagat 2 multes de 5.000 euros cadascuna per una qüestió de residus, segons la Generalitat. Acció Climàtica, a més, té previst obrir-los un expedient per superar el límit d'emissió de mercuri. La firma, per la seva banda, no ha volgut donar explicacions.
8:48. El ministre d'Agricultura recomana a la ciutadania que canviïn de supermercat si creuen que la compra els surt massa cara. Així ho deia aquesta nit a Televisió Espanyola el ministre Luis Planas.
En España el sector de la distribución es tremendamente competitivo. ¿Y sabe usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario, si no está de acuerdo con los precios? Irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto.
Això després que la reunió entre el ministre i els sectors de la cadena alimentària dels pagesos, del transport i els hipermercats va acabar com va començar. Bones paraules, però cap compromís. Al final, el ministre Luis Planas demanava bona voluntat als grans hipermercats per contenir preus, però res més.
Solicitar a todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria el que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo.
I això ho deia perquè sosté que hi ha consens entre els experts que s'han acabat totes les tensions que afecten l'increment de preus, menys la guerra. De fet, assegura que la inflació dels aliments ja ha tocat sostre. El ministre també va descartar de dalt a baix la limitació de preus que demana Podem i la rebaixa de l'IVA del peix o de la carn. Kentucky Fried Chicken ha retirat aquesta nit aquesta polèmica campanya de publicitat en què s'anunciava els autobusos de Barcelona. A l'anunci, la cadena de menjar ràpid comparava un dels seus menús amb el pa amb tomàquet, però ho feia amb una sèrie d'errades en català de l'alçada d'un campanar. A la imatge posava textualment "no és un pa tomàquet". Tomàquet, escrit com sona. Però també, amb accent obert, però també, estic ric. No és un pa tomàquet, però també estic ric. Una mala traducció al castellà, estoy rico. La campanya ha provocat una llau de crítiques a tot arreu, però bàsicament a través de les xarxes, i finalment Kentucky ha decidit retirar-la. Per la seva banda, TMB se'n desvincula, assegura que no han participat en l'elaboració de l'anunci i que només el duien alguns dels seus autobusos. A Turquia ja hi ha almenys 6 morts i més de 800 ferits pel nou terratrèmol de magnitud 6,3 que hi va haver ahir a mitja tarda i que van a seguit de nombroses rèpliques. És l'última xifra oficial que han fet pública les autoritats. El terratrèmol va començar quan passaven pocs minuts de les 6 de la tarda i l'epicentre va ser a la província de Hatay, una de les més afectades pels sismes de fa tot just 15 dies que ja han causat més de 47.000 morts. El terratrèmol d'ahir també va afectar l'oest de Síria. En espera del balanç definitiu, se sap que van caure diversos edificis que ja havien quedat danyats amb els moviments de fa 15 dies. De fet, va arribar hores després que el govern de Turquia donés per acabades les tasques de rescat sota les runes a bona part del país en considerar que 15 dies després del primer terratrèmol era gairebé impossible trobar algú més en vida. Si aneu al quiosc, veureu una situació molt poc habitual. Totes les capçaleres, totes, obren amb el paper la mateixa foto de portada, la de Joe Biden i Volodymyr Zelensky ahir a Ucraïna en la visita sorpresa del president dels Estats Units. Des d'allà, Joe Biden va anunciar que enviarà més ajut militar a Ucraïna. Ho va fer quan falten molt pocs dies pel primer aniversari de la invasió russa, va ser divendres, farà un any. Avui Vladimir Putin farà el tradicional discurs anual a la nació i s'espera que avaluï la situació sobre el terreny. De fet, no es descarta que faci algun anunci relacionat amb les tropes. Corresponsal de RAC1 a Kiev, Elena Pelicano.
La cimera sorpresa entre els líders d'Ucraïna i els Estats Units ha durat només 8 hores, però es tracta del gest més significatiu de la Casa Blanca des del principi de la invasió. L'escenari escollit també estava carregat de significat. El monestir de Sant Miquel de Kiev va ser el refugi dels manifestants del Maidan durant les protestes del 2014. Biden ha promès més sancions i armes, en concret 500 milions d'euros en munició d'artilleria, blindatge i sistemes antiaeris. Els Estats Units continuen sent el principal suport financer i militar d'Ucraïna en aquesta guerra, un compromís que ha recalcat el president nord-americà.
Aquella nit fosca de fa un any, el món es preparava literalment per la caiguda de Kiev, potser fins i tot per la desaparició d'Ucraïna. Però un any després, Kiev continua dempeus. Ucraïna resisteix, la democràcia preval. Els nord-americans us donem suport i el món sencer us fa costat.
El govern ucraïnès assegura que aquesta visita ha estat històrica i estratègica. També ha alertat que el gest podria tenir una resposta per part del Kremlin i avisa de possibles atacs russos arreu del país amb motiu de l'aniversari de la guerra.
7 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Hi ha una pel·lícula que celebra dissabte de la setmana que ve el seu 10è aniversari. És Lo Imposible. La pel·lícula es podrà tornar a veure, atenció, el dissabte de la setmana que ve, el 4 de març, a les 9 del vespre, al Cinema Zeribou de Barcelona. Serà una manera de celebrar, amb uns mesos de retard, els 10 anys de l'estrena de Lo Imposible, que va arribar a les sales de cinema catalanes la tardor del 2022. A la projecció hi haurà el director de la pel·lícula, Juan Antonio Bayona, i Maria Belón, la mare de la família supervivent en què es basa el film. Tots dos participaran després de la projecció en una xerrada. Lo Imposible narra la història real d'una família espanyola que lluita per retrobar-se després de quedar disseminada pel tsunami que va devorar, recordem, les costes de l'oceà Índic al setembre de l'any 2004. I avui al món a RAC1 també parlarem de cine i parlarem amb Artur Tort. Qui és Artur Tort? Doncs és el director de fotografia de Pacifixion, l'última pel·lícula del director català Albert Serra.
Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai
Es pot agradar més o menys el cinema d'Albert Serra, però és innegable que la factura visual de les seves pel·lícules és impecable. És el cas de Pacifiction, aquest thriller que transcorre la Polinèsia francesa i que et deixa gravades en la retina algunes imatges memorables. Sense anar més lluny, aquest divendres la pel·lícula obté ni més ni menys que a 9 Premis César de l'Acadèmia de França, i un d'ells precisament és el de fotografia, una fotografia d'aquesta pel·lícula Pacifiction esplèndida. Aquest matí, a 11:45, esperem el seu responsable, l'Artur Tort, aquí al Món a RAC1. James Bond desapareix a Barcelona. Aquesta és la premissa en què parteix la novel·la ambientada en l'univers Bond, Doble o Nada, de Kim Sherwood. Sherwood és la primera dona que agafa l'encàrrec d'escriure sobre l'agent 007 i ho farà amb una trilogia. L'autor ha explicat a La Vanguardia que a Doble o Nada apareixen escenaris tan coneguts com el Parc Güell, la Fira de Montjuïc o els carrers del Poble Sec. A més, també ha explicat que hi haurà nous personatges, l'agent 003, l'agent 009, l'agent 004, ja que James Bond, el mític agent 007, ha desaparegut i els seus companys intenten descobrir on para. Doble o Nada estarà disponible a les llibreries a partir de demà passat dijous. Aquest any, el Festival Castell de Peralada tindrà un format reduït, amb menys públic. El motiu és que es construirà un auditori fix i a l'aire lliure als jardins on actualment es fa el festival. Tindrà capacitat per més de 1.500 butaques i la previsió és que s'inauguri l'estiu de l'any que ve. Mentre durin les obres, els concerts es faran al recinte del Carme, que és més petitó i només té capacitat per unes 250 persones. La primera fase del projecte té un pressupost de 4 milions. Afectaran aquestes obres la programació de Setmana Santa i el Festival de l'Estiu. A banda de l'auditori, es construirà una sala d'assaig polivalent i una altra dedicada a les arts escèniques. De fet, el Castell de Peralada serà el primer festival d'estiu que abandona l'escenari desmuntable i que aposta per una construcció fixa. Està previst que la programació pel festival d'aquest estiu s'anunciï, com acostuma a passar, durant la primavera. I les 9, així sona el més nou de l'Helena Gadel. El segon senzill del seu tercer treball discogràfic, que es titula La dona que em vesteix, el primer després de 8 anys. El concert de presentació que farà la gran Helena Gadel serà el dia 30 de març a l'Auditori de Barcelona. I no sé, parlant de música, si recordeu aquesta veu. És Verónica Romero, la Vero de la primera edició d'Operación Triunfo. L'any 2002, aquesta cantant il·licitana va quedar finalista del concurs, però fora de la cursa d'Eurovisió. Ara bé, això podria canviar en 4 dies perquè Vero ha quedat semifinalista a la selecció de San Marino per anar al Festival d'Eurovisió amb el tema Army of One. San Marino, aquesta setmana un concurs a l'estil del Benidorm Fest, l'opció per escollir el seu candidat, un concurs, per cert, on també hi ha dos catalans, i tots dos amb experiència en teatre musical. Un, Víctor Arbelo. Que sortia al Golfos de Roma, del Teatre Comtal de Barcelona. A més, ja va intentar representar Televisió Espanyola al certamen amb aquesta cançó. L'altre és el protagonista de l'actual muntatge de We Will Rock You a Madrid, Ferran Favà. Els tres passaran per les gales classificatòries que s'estan fent aquests dies. El candidat de San Marino a Eurovisió sortirà d'una final que serà aquest pròxim dissabte. I a la resta dels esports, la mort d'Amancio, com comentàvem ara fa una estona aquí al Món a RAC1, qui va ser internacional durant molts anys del Real Madrid i president d'honor a l'actualitat de l'equip blanc, eclipsa hores d'ara l'anada dels vuitens de final de la Champions aquesta nit entre el Liverpool i el Real Madrid a Anfield. Les edicions digitals d'As i Marca obren amb la mort d'un de les llegendes del Real Madrid. Tenia 83 anys i, com dèiem, era el president d'honor. Es tracta d'una notícia que arriba en un dia de partit molt important pel Real Madrid, com dèiem, perquè els de Carlo Ancelotti juguen a Anfield contra el Liverpool l'anada dels vuitens de final de la Champions en partida a les 9 de la nit i en directe a RAC1. Per cert, atenció als oients de RAC1. perquè a partir d'ara podreu escoltar les narracions de futbol sincronitzades amb la televisió a través de l'aplicació de la ràdio. Per fer-ho només cal que descarregueu l'aplicació de RAC1 o l'actualitzeu. Un cop fet això, des d'avui sempre que hi hagi un partit del Barça, de l'Espanyol o del Girona, des de l'aplicació podreu quadrar l'àudio de RAC1 amb les imatges de la televisió, sigui quina sigui la que emeti el partit. Avui, per exemple, el Liverpool-Real Madrid, es pot fer també aquesta sincronització, el fan per Movistar Liga de Campeones. No és la novetat principal, no és l'única, de la nova actualització de l'APP de RAC1. Des d'avui també es podrà escoltar...